És la una del migdia.
Altafulla Ràdio. Serveis informatius.
L'Ajuntament d'Altafulla valora si implantar un recàrrec municipal a la taxa turística. Un mínim del 25% del que recapti amb la nova taxa imposada per la Generalitat i la que pugui afegir el consistori es destinarà a habitatge. Altafulla ofereix a la Generalitat els terrenys del Roquisà per construir habitatge social. És la proposta que s'ha fet des de la vila a la crida de territori per inscriure solars municipals susceptibles d'acollir habitatge de protecció oficial. Una de les peces més excepcionals de la vila dels Munts d'Altafulla, el sostre de les estacions, s'exhibirà per primer cop 30 anys després del seu descobriment. El Museu Arqueològic de Tarragona ultima la restauració d'aquest element únic a la península, conservat gairebé intacte durant 2.000 anys. Altafulla tanca la commemoració del 8M amb la projecció de Simone, la mujer del siglo, a càrrec del Cineclub Link. El film narra la trajectòria de Simone Weil, una de les dones més poderoses del segle XX i defensora de la justícia social i el feminisme, entre altres causes. Les obres a l'antiga carretera de la Riera provoquen diverses restriccions de trànsit a la zona. Els treballs duraran 6 mesos i tenen un pressupost de 414.000 euros. El ple municipal de Roda de Barà aprova el canvi de retribució a la baixa d'un edil que també es redueix dedicació. L'oposició qüestiona la proporcionalitat de la mesura i demana més informació respecte al canvi. A Torredembarra es licita el servei de vigilància i socorrisme per les platges de la Torre. La durada del contracte és de 4 anys i cada any caldrà que l'empresa es faci càrrec del servei i presenti un pla d'emergència, salvament i socorrisme. La policia local de la Torre tindrà presència als instituts de la vila. Serà un referent pels alumnes, especialment a la gestió de casos de bullying o abusos. Nous talls previstos aquest cap de setmana per les obres de Sant Vicenç de Calders. Les afectacions es produiran sobre les línies R14 i R13 i hi haurà servei d'autobusos per enllaçar el Vendrell amb la plana Picamoixons. El 19è Festival de Teatre Màgic de Tarragona serà un dels protagonistes culturals del mes d'abril a la ciutat. El certamen arribarà a diferents espais com el Teatre Tarragona, la Biblioteca, el QC, el Teatret del Serrallo i els centres cívics. I en esports, el centre d'esports Altafulla rep l'Atlètic Valls. És ara o mai. Els de Jordi Mercader poden situar-se 4 punts de les places de promoció si superen a un rival renascut i que arriba com a segon classificat. El Club Bàsquet Altafulla rep el Carme Bàsquet. És el dia de la confirmació. Les groc i negre en ple ressorgiment reben un rival que tanca la classificació amb un rècord de 0 victòries i 8 derrotes.
Altafulla Mar Hotel. Esdeveniments familiars, comunions, batejos i casaments i reunions d'empresa. Sales privades amb llum natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
Altafulla Mar Hotel patrocina l'informatiu.
Altafulla Ràdio. Notícies.
L'Ajuntament d'Altafulla ha rebut de bon grat l'increment de tarifes de la taxa turística proposada per la Generalitat de Catalunya, perquè això suposarà una nova font d'ingressos que es podran revertir en actuacions per a la ciutadania i en especial en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. La nova taxa contempla que es puguin establir tarifes d'entre 1,20 i 6 euros per estada en el cas dels pobles de la Costa Daurada, com Altafulla. A més, s'hi pot afegir un altre increment que pot arribar als 4 euros i que ha de decidir lliurement cada ajuntament. Altafulla ho està valorant. El govern i els tècnics municipals estan estudiant i debatent si aquest increment serà necessari per les arques municipals i de quina quantitat es tractaria si s'apliqués. En qualsevol cas, el 25% dels ingressos que s'obtinguin per aquesta nova tarifa, amb recàrrec municipal o sense, tindrien la mateixa finalitat, actuar contra el problema habitacional que pateixen molts municipis. I recordem que Altafulla està declarada com a zona tensionada en aquesta matèria per la manca de disponibilitat d'habitatge. El 75% es resten dels ingressos recaptats amb la taxa de la Generalitat es destinaran al fons pel foment del turisme, que es repartirà entre municipis en un 50%, el Consell General de l'Aran un 20% i la Generalitat amb un 30%. És a dir, Altafulla comptarà amb la meitat d'aquest 75% del total i ho podrà destinar, en aquest cas, a projectes de turisme sostenible i promoció econòmica o millora de serveis turístics. Si l'Ajuntament d'Altafulla decideix finalment aprovar un recàrrec sobre la taxa turística, caldrà revertir-ho a l'ordenança fiscal corresponent i es podria aplicar a partir de l'1 d'abril, tot i que probablement no entraria en vigor aquest estiu. I en un altre ordre de coses també relacionat amb aquesta emergència per l'habitatge que es viu a la vila i a diferents municipis del país, doncs bé, l'Ajuntament d'Altafulla compta amb diversos solars de titularitat municipal on podrien encabir-se habitatges de protecció oficial, anomenats HPO. I aquests s'han posat a disposició de la Generalitat de Catalunya per si considera oportú desenvolupar-hi alguna promoció d'aquesta tipologia. El cas és que dels espais oferts, només el del Roquissà, l'àmbit del Roquissà davant del camp de futbol, tindria les dimensions adients per crear pisos o cases socials. Així s'ha explicat des de la Regidoria d'Habitatge, que ha respost a la crida feta per la Conselleria del Territori a tots els ajuntaments del camp de Tarragona. Va ser la mateixa consellera, Sílvia Paneque, qui va fer aquesta petició en una visita a la capital ara fa una setmana. Aleshores, va donar un termini de temps fins al 3 d'abril perquè els consistoris fessin arribar les propostes de terrenys amb la idea de poder ampliar el parc públic d'habitatge social i que el 2030 aquest sigui de 500.000 habitatges de lloguer assequible a tot el país. Aquesta és la fita que s'ha proposat al govern català. Pel que fa al terreny del Roquissà, cal tenir en compte que el consistori es troba en converses amb el promotor privat del terreny del costat d'aquests terrenys que són municipals del camp de futbol, per poder afegir-lo en aquesta futura promoció d'habitatge social i ampliar així la quinzena de pisos que cabrien tan sols en l'espai que és de titularitat municipal. Per fer rendible l'operació, el promotor hauria d'edificar també aquesta tipologia d'habitatges en part del seu terreny i compaginar-los amb habitatges unifamiliars. Igualment, es podria donar sortida a l'esquelet, a aquest edifici que està a mig fer, que es troba actualment a la zona des de fa més d'una dècada, que és de fet un esquelet d'un futur edifici que no va arribar a construir-se ara fa més de 10 anys. Ens fem ara ressò d'una informació que afecta la vila romana dels Munts d'Altafulla i és que el sostre de les estacions es podrà veure per primera vegada després de 30 anys des que va ser descobert. És una peça única a la península ibèrica i serà una de les obres estrella del renovat Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que reobrirà el 2026. Descobert el 1996, aquest element conformava el sostre, efectivament, d'una habitació de la vila. Està fet de pintures al fresc i relleus de gran qualitat artística i ha pogut ser restaurat en un 90% després d'un treball de reconstrucció minuciós. El conservador del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i gran estudiós de la vila romana dels Munts d'Altafulla, a Josep Anton Remolà, destaca que l'excepcionalitat del sostre revela la complexitat en l'artesonat. Això són uns, com uns nivells o uns relleus que tenen les pintures que hi ha en aquest sostre.
Principalment és de tota la complexitat de profunditats que té l'artesonat. Pintures n'hi ha de molt bona qualitat arreu de l'Imperi Romà, però acostumen a ser planes, i en aquest cas no ho és, sinó que és un conjunt de cassetons on cada un d'ells representa una temàtica. Un reentrant, parts que reentren, diferents nivells de composició.
L'obra té 15 metres quadrats i està estructurada en cassetons que representen les quatre estacions de l'any i figures de mènades vinculades a Bacus. Tot i la seva riquesa decorativa, en el seu moment era difícil de contemplar, ja que es trobava en un espai semisoterrat, amb poca llum, destinat inicialment a convidats de segon ordre i posteriorment també a servents i fins i tot esclaus. El fet que s'hagi conservat de la manera que ho ha fet és fruit de l'atzar, segons ha explicat Remolà en aquesta emissora. El procés de restauració ha estat llarg i complex. Igualment, ho ha relatat així la directora del museu, Mònica Borrell, en aquest cas en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Orell diu que haver aconseguit la imatge actual recomposta, amb els volums recuperats i una aparença a nivell de colors d'una qualitat increïble, és fruit d'un procés molt llarg i d'un treball complex. El sostre, doncs, s'exhibirà a la segona planta del museu, en un espai dedicat a les viles romanes de l'entorn de Tàrraco. Segons Borrell, aquesta peça és equiparable al Mosaic dels Peixos per la seva qualitat artística i el seu valor arqueològic, documental i simbòlic. És, sens dubte, un cas excepcional fora de Nàpols i Pompeia. I aquest divendres al vespre arriba a la sala de la Vileta un film d'aquells que no deixen indiferent i que tracta qüestions de plena actualitat. A més, està protagonitzat per una dona que va ser i encara és referent pel moviment feminista i per la defensa de la justícia social. Un film ideal també pel mes de març, quan s'ha commemorat el Dia Internacional de la Dona, el 8M. Es tracta del film Simone, la mujer del siglo, una biografia de Simone Weil, una de les figures polítiques més influents de França i d'Europa. La pel·lícula repassa la seva trajectòria des de la seva infància a Niça fins al seu paper com a ministra de Sanitat de França i presidenta del Parlament Europeu, passant pel seu testimoni com a supervivent de l'Holocaust i la seva lluita pels drets humans. El relat dirigit per Oliver Dahan s'estructura a través de flashbacks que segueixen els records de Bail, interpretada per Rebecca Marder a l'etapa de joventut i per Elsa Silverstein a la maduresa. La fotografia en blanc i negre en els moments més foscos reflecteix el pes del seu passat, especialment la deportació a Auschwitz, on va perdre la seva mare, el seu germà i també el seu pare. Tot i el dolor, va tirar endavant, es va formar com a advocada i magistrada i va entrar a la política per defensar els drets de les dones i els col·lectius més vulnerables. Un dels moments més destacats del film és la seva defensa de la llei de despenalització de l'avortament el 1974, que va aprovar-se malgrat l'oposició dels sectors conservadors. Anys més tard es convertiria en la primera presidenta del Parlament Europeu escollida per sufragi universal. Allí va impulsar polítiques per la igualtat de gènere i la reconciliació europea després de la Segona Guerra Mundial. Com és habitual, la Vileta obrirà portes mitja hora abans de la projecció amb la venda d'entrades a taquilla al preu de 5 euros pel públic general i de 2 euros per socis o menors de 25 anys. Cal tenir en compte que el film està catalogat com a no apte per menors de 16. I anem ara fins a Torredembarra, perquè les obres de l'antiga carretera de la Riera, que tot just acaben de començar, estan comportant unes restriccions de trànsit evidents en aquest vial principal d'accés al municipi i de gran afluència de trànsit, especialment per la presència del polígon i perquè és la via que enllaça amb l'autopista. Segons informa des del consistori torrenc, però no s'hi arribarà a tallar la circulació. En primer lloc, s'està actuant a la banda del cementiri i després es farà el tram adjacent al carrer de la Riera. Es mantindrà un carril de circulació per sentit en tot moment, però se n'ha reduït l'amplada per permetre els treballs. En sentit nord, s'ha habilitat un carril provisional a l'aparcament de la zona esportiva municipal. I això ha comportat que la pèrdua, que es perdin algunes places d'aparcament, perquè aquí hi han de passar els cotxes en sentit nord que van cap a l'enllaç amb l'autopista, per exemple, o la variant, l'autovia. També es veu alterat l'accés directe als quatre camins cap a Altafulla i per entrar-hi caldrà circular pel carril de baixada en sentit sud, tot fent el tomb a la rotonda de la Benzinera. Les obres estan senyalitzades i la policia local coordinarà els desviaments que s'hauran de fer en cada moment. L'alcalde Torrenc, Vale Pinó, n'ha parlat d'aquestes restriccions en una entrevista a Ona la Torre.
Sí, hi ha una reordinació i de fet no es tallarà, els accessos s'anirà movent per les diferents accessos que tenim tant al costat del que seria l'aparcament de la zona esportiva com a la part del polígon. El que farem és intentar no tallar, evidentment no tallarem, intentar conviure. Paciència, ja sabeu el que dic sempre, per les millores, per tenir millores s'ha de patir les obres i demano paciència, tot i que s'està fent un treball doncs, per intentar perjudicar el menys possible el flux de circulació per allà.
Quan arribi el moment d'asfaltar, alguns tràmits es podrien veure temporalment restringits. Aquestes afectacions, expliquen, es coordinaran amb els veïns. El que en principi no es veurà afectat és el transport públic, perquè no hi ha cap parada en l'àmbit de les obres. Els treballs duraran 6 mesos i els realitza l'empresa Serveis i Manteniments Servial. El pressupost és de 414.000 euros i es financia amb subvencions. 150.000 euros venen de la Diputació i 300.000 més provenen dels fons Next Generation. I a Roda de Barà s'ha aprovat la modificació del règim de dedicació del regidor Manel González de Tria amb els vots a favor de l'equip de govern. El ple celebrat aquest dijous a la tarda es va aprovar només amb els vots a favor del grup de govern de Tria la reducció de la dedicació, la retribució i les competències d'aquest regidor, que a partir de l'1 d'abril es preveu que s'incorpori com a funcionari de carrera de l'Ajuntament de Creixell i el consistori rodenc doncs, passarà a tenir una dedicació del 60%, amb una retribució que també es redueix i passa a ser de 25.000 euros anuals. Així mateix deixarà d'encapçalar l'àrea de serveis que passa a mans de l'alcalde i seguirà, però, al capdavant d'urbanisme i obres públiques. L'oposició va qüestionar la proporcionalitat d'aquesta reducció. Així ho afirma Albert Martín, de Junts, que hi va votar en contra.
Si el 100% equival a 30.000 euros anuals, el 60% hauria de ser 18.000 euros, encara que hauria de ser menys perquè té menys competències, però ahir no entraré. Qui es proposa pagar 25.000 euros? El motiu m'agradaria que ens ho expliqués el senyor alcalde, perquè aquest import i no un altre, i és que no ho entraré. És qüestionable l'aplicació de les seves matemàtiques i estic segur i vull pensar que tots els grups polítics estaran d'acord amb mi. Per això votarem en contra i ho fem del tot exposat, per tot exposat i sobretot perquè aquest ajuntament ja no té cap regidor amb dedicació plena com si fóssim un municipi de menys de 1.000 habitants.
La regidora d'Esquerra, Eva Maria Jiménez, per la seva banda manifesta no està d'acord i demana més informació. El seu vot va ser abstenció.
Aquesta proporcionalitat, aquest percentatge que segur que està dintre i de fet està entre els màxims, els mínims i entre el mínim i el màxim apliquem el màxim, no hi estaríem de tot d'acord. Vaja, de fet no estem gens d'acord amb aquest percentatge com vostès l'han aplicat. També ens agradaria que ens donessin una explicació de com s'ha fet aquesta compta.
Des del PP, Rafa Luna es va abstenir i també va demanar més informació.
Ens agradaria tindre. La veritat que nosaltres ens abstindrem i li dic, ens abstindrem simplement per aquest fet, que ens agradaria tindre més informació de la que tenim i lamentar molt que el senyor González no pugui dedicar més temps a la seva tasca de regidor.
Per la seva banda, el Partit dels Socialistes hi va votar en contra i l'alcalde Pere Virgili va defensar les mesures preses al·legant que la responsabilitat té un preu.
Si només fem la senzilla regla del 3 de una jornada de 7 hores al dia durant suposats 5 dies a la setmana, d'acord? Pel sou, evidentment surt el que vulguin. Però és clar, només valoren quan els interessa la dedicació. La responsabilitat val diners, evidentment. I un regidor de l'oposició d'aquest plenari l'any passat va arribar a cobrar gairebé 10.000 euros d'acord? Per assistències. I que critiquem que un regidor de govern en responsabilitats amb l'àrea d'urbanisme, que no és poca cosa, eh? Em pugui arribar a cobrar 25, sincerament. Crec que no ens apliquem el mateix cuento. Com deia, la responsabilitat val i val molt, evidentment.
El ple municipal de Roda també va debatre i aprovar l'agermanament amb el municipi de Casasimarro, a Conca, i un altre dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió d'aquest dijous va ser la pròrroga del conveni amb el servei de centre de dia per a la gent gran per l'any 2026. I tornem ara a Torredembarra perquè l'Ajuntament ha tret a licitació el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi pels pròxims 4 anys. El pressupost base de licitació és d'uns 939.000 euros. Les empreses poden presentar ofertes fins al 24 d'abril i les tasques a desenvolupar inclouen les actuacions de vigilància, prevenció i salvament a les 4 platges del municipi. El plec de clàusules també inclou serveis com el de bany assistit, el servei per evitar la pèrdua de nens i la realització de tallers. El consistori espera començar a aplicar el nou contracte aquest estiu. La regidora de Seguretat Ciutadana i Activitats de la Torre, Mari Carmen Martín, apunta que la intenció és seguir la línia del servei que hi havia fins ara.
Començarà a l'estiu perquè ja a la Setmana Santa no arribàvem. A la Setmana Santa quedarà cobert el tema del socorrisme, però el contracte començarà de l'estiu del 2025, 4 anys. Cap endavant.
Val.
I bueno, intentarem mantenir el servei. L'únic que cada moment variarà una mica el temps que estarà cobert la temporada. Començarà el 24 de... no, el 23 de juny fins a l'11 de setembre. És una mica la diferència amb anys anteriors.
Inicialment l'horari del servei a l'estiu serà de 10 del matí a 7 de la tarda, mentre que a Setmana Santa serà d'11 del matí a 6 de la tarda. Anualment l'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla d'emergències de salvament i socorrisme. I encara referent a seguretat, a la Torre, la policia local posarà aviat en funcionament el servei de l'agent tutor als centres educatius. Aquesta figura serà un referent del cos municipal en presència especialment als dos instituts del municipi. Treballarà en col·laboració amb la comunitat educativa, les famílies i l'alumnat. La seva funció serà gestionar els casos que es puguin produir de bullying i altres abusos dins dels centres. Segons ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana i Activitats, Mari Carmen Martín, doncs l'agent tutor ha de ser un referent pels alumnes que puguin recórrer en cas que ho necessitin.
L'agent tutor, la idea és tenir una figura als instituts sobretot, i si cal a les escoles també, però sobretot va enfocat a l'institut, tenir una figura X dies o hores a la setmana que l'alumnat pugui acudir si té algun problema o té alguna qüestió que no té confiança per parlar-la pues, amb el professor, amb el tutor o a la pròpia família, pues, tenir aquesta figura en temes sobretot de bullying o problemes que es puguin derivar en algun tema penal, pues, que tingui la figura aquesta per poder pues, o denunciar o preguntar o el que ara necessitin.
Això ens ha explicat la regidora Torrent, que aquesta figura l'ocuparà inicialment la gent encarregada actualment de fer les sessions d'educació viària a les escoles i instituts. I en infraestructures, com sempre ens fixem en les infraestructures ferroviàries, doncs bé, les obres que s'estan fent a Sant Vicenç de Calders comportaran nous talls aquest cap de setmana i dos caps de setmana més d'abril, el primer i l'últim. Renfe ha informat que durant aquests dies hi haurà 627 circulacions per carretera per garantir el servei. Concretament, les obres afectaran les línies R4 i R13. Els autobusos permetran connectar doncs, amb el Vendrell i el Vendrell i la plana Picamoixons. Els talls comencen aquest divendres i es repetiran, com dèiem, entre el 4 i el 6 d'abril i del 25 al 27 del mateix mes. A la pàgina web de Rodalies es poden consultar els horaris i les afectacions previstes. Segons Renfe, el servei d'autobusos estarà coordinat amb l'horari habitual dels trens, una circumstància que no sempre es compleix com han pogut viure i patir els usuaris d'aquest servei. Al marge d'aquestes afectacions concretes, recordem que els trens regionals que van de Tarragona a Barcelona no pararan a Sant Vicenç fins a finals de maig, recordem-ho. Durant aquest temps, la gent que ha d'anar a Sant Vicenç ha d'agafar un autobús a Torredembarra. Per altra banda, enmig del cúmul d'incidències i després d'una jornada de vaga amb trens cancel·lats i retards de més d'una hora, aquest dijous el PSC i Esquerra han pactat que la nova empresa de Rodalies tingui una direcció executiva independent de Renfe. Així recull en una proposta de resolució que han elaborat els dos partits en el marc del debat monogràfic de Rodalies que s'està fent aquests dies al Parlament. Així, tot i que la nova empresa formarà part del grup de Renfe, la seva direcció actuarà de manera independent, diuen. Els socialistes han acceptat aquesta exigència dels republicans. La proposta de resolució també recull que la nova empresa s'ha de constituir abans del 31 de desembre d'enguany. I d'altra banda, PSC i Comuns volen que el govern porti al Parlament un informe trimestral sobre l'execució de les obres a Rodalies. Així mateix, els grups han acordat demanar a l'executiu que presenti el Pla Ferroviari de Catalunya 2025-2050 en el termini de 5 mesos. I us expliquem ara que el govern ha aprovat els dos decrets llei amb mesures fiscals que inclouen la rebaixa de la quota de l'IRPF pels treballadors que cobren menys de 33.000 euros. Ara aquestes normes hauran d'iniciar el tràmit parlamentari. A més de la rebaixa de l'IRPF pels sous més baixos, els decrets també inclouen canvis en l'impost de transmissions. Així, hi haurà una taxa reduïda del 5% fins als 35 anys per la compra d'un habitatge. I en el cas dels grans tenidors, aquest impost però s'eleva i arribarà al 20%. A més, es duplica la taxa turística a Catalunya, com us hem mencionat. Aquestes mesures s'han acordat amb Esquerra i Comuns i la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha demanat a la resta de formacions que també hi donin suport al tràmit parlamentari.
Esperem que per part de la resta de grups parlamentaris s'entengui les bonances d'aquests decrets. Per un costat, incorporar majors ingressos per tal de desplegar polítiques i reforçar els serveis públics. També d'aquest treball o d'aquest objectiu que persegueix el govern de prosperitat compartida, de creixement compartit.
Paneque ha precisat que el 63% dels contribuents es beneficiaran de la rebaixa de l'IRPF, el tram més baix, que s'equipara al d'altres comunitats autònomes com Andalusia, Aragó i La Manxa. Hi ha una parada a l'actualitat esportiva, la prèvia del cap de setmana. En aquest cas us parlem de futbol perquè el Centre d'Esports Altafulla encara el darrer tram del campionat de Lliga al grup 16 de tercera catalana amb la primera de les 7 finals que li queden per intentar jugar la promoció d'ascens. La diferència que els separa d'aquestes places d'honor, actualment la segona i la tercera, és de 7 punts i té l'oportunitat de reduir-la a 4 si aquest dissabte guanya a l'Atlètic Valls. Serà a les 5 de la tarda. Els groc i negres s'enfronten al segon classificat amb l'obligació d'haver per apropar-se a la promoció, també tenint en compte que hi ha un duel directe entre el tercer, que és la Torre, i el quart, el Sant Pere i Sant Pau. No és un repte fàcil, però arriben en un bon moment de forma després de sumar 13 punts dels últims 15 disponibles. Només el base Pallaresos té una ratxa millor. Les darreres victòries davant del Creixell i l'Alcover han augmentat la confiança del vestidor per afrontar el Tourmalet, en què decidirà la seva sort aquesta temporada. Per la seva banda, el Valls arriba al Joan Pijoan amb la clara missió de guanyar, consolidar-se com a segon i deixar fora de combat a un rival directe. Després de 3 derrotes consecutives, precisament contra altres candidats a l'ascens, s'ha refet amb les victòries contra la Torre i el Vallmoll. Pels veiencs, doncs, també és una prova important. El partit entre l'Altafulla i el Valls es podrà seguir en directe, com és habitual en els partits a casa, aquí a Altafulla Ràdio, a través del 107.4 de la freqüència modulada i a través de les diferents vies que teniu disponibles per escoltar-nos. I també el Club Bàsquet Altafulla té un partit important aquest cap de setmana. Reprèn la competició de la Lliga a la primera territorial després d'una setmana de descans per exigències del calendari, i ho fa aquest diumenge a casa, davant del CUE del grup, el Carme Bàsquet, en el marc de la jornada 11 de la segona fase. Les groc i negre havien recuperat les bones sensacions abans de l'aturada amb les victòries contra el Constantí i el Morell B, amb les quals, a més, s'ha pogut consolidar en la segona posició. I ara toca contrastar aquestes bones sensacions contra un rival propici, sense excés de confiança. És una revàlida. Així ho ha catalogat el programa Baix Gall Esports l'entrenador de les groc i negre, Jordi Crespo. I d'aquesta manera, amb la prèvia del cap de setmana, nosaltres posem el punt final aquí a l'informatiu d'aquest divendres 28 de març del 2025, com sempre en directe a través del 107.4 de la FM i a través de les diferents vies que teniu disponibles per escoltar aquesta casa a la TDT, la per Android o al nostre web. Aquí també podeu recuperar aquest informatiu a través del podcast del servei a la carta. Res més, des dels estudis del carrer Marquès de Tamarit d'Altafulla, tot l'equip que fem possible aquest programa us saluda ben cordialment, en especial una servidora. Soc la Carol Cuota i us envio una forta abraçada. Que vagi bé el cap de setmana. A reveure!